Borja de María.
Com bé has avançat tu, Oriol, l'alcalde de Girona, Albert Ballesta, està a un pas d'abandonar el càrrec. Així ho hauria decidit després d'abordar la situació d'aquest consistori amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, segons el Nacional.cat. Ballesta va ser nomenat el passat 22 de gener per encapçalar l'alcaldia que havia deixat Puigdemont en assumir la presidència de la Generalitat. Tots dos haurien acordat formalitzar la dimissió en les pròximes hores. Assumiria el govern de la ciutat Marta Madrenas, actual segona tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'urbanisme. El PSC entraria al govern municipal assumint diverses responsabilitats, mentre que Esquerra Republicana ha renunciat a participar-hi. Tot i que Ballesta ha estat una aposta molt personal de Puigdemont, en el seu nomenament s'ha vist esquitxat per múltiples polèmiques, com el fet de ser el 19è, de ser novè de la llista, l'error a la presa de possessió, el sou i el cartipàs. I més qüestions d'avui, 8 de març, Dia de la Dona. Lloyd denuncia l'estancament de la reducció de les diferències salarials entre homes i dones. El camí per aconseguir la plena igualtat laboral s'estanca. És la principal conclusió de l'Organització de la Internacional del Treball, que coincideix en la celebració d'avui, Dia Internacional de les Dones. Les dones continuen guanyant de mitjana un 23% menys que els homes, una bretxa salarial que en el cas espanyol, tot i ser inferior a la mitjana mundial, s'ha incrementat 3 punts arran de la crisi. Parlem en clau internacional de la qüestió dels refugiats, ja que la Unió Europea i Turquia han arribat a un preacord per evitar l'arribada massiva. Tots els que arribin a Grècia des de les costes turques seran retornats a Turquia i des d'aquí els sirians es repartiran entre els diferents estats de la Unió Europea. Una manera, segons els negociadors, d'acabar amb les màfies i també d'impedir el llarg peregrinatge per la ruta dels Balcans sense haver d'entrar a Europa. Europa es compromet a tramitar l'asil del mateix nombre de refugiats que hi hagi a Turquia, però de manera legal i ordenada. I Turquia, a canvi, rebrà 6.000 milions d'euros. A més, avançaran els visats dels turcs que vulguin entrar a Europa d'octubre a juny i també s'accelerarà les negociacions per a l'adhesió de Turquia a la Unió Europea. I un últim apunt, i és que Metges Sense Fronteres ha instal·lat el primer camp de refugiats a Europa Occidental. El camp es diu Grand Saint, es troba al nord de França. Està format per 200 cabanes de fusta i pot acollir 1.500 refugiats.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Moltes gràcies, Borja. Mercè Raga, que tindrem alguna cosa destacada de la fórmula d'avui?
Doncs sí, Oriol, veu de dona. Veu de dona que anirà sonant durant tot el dia en aquest Dia Especial de la Dona Treballadora. La fórmula Estel doncs està formada per veus femenines musicals.
Com la teva.
Com, per exemple, la meva.
Que ens dona tant de goig de sentir cada dia.
I també ets a dir que, tot seguit, ara ja, ja tenim el doctor Pros preparat, perquè entri amb la seva secció naturalment, doctor Pros.
I el Borja ens vol afegir?
Sí, l'Ignasi Miranda tindrà dos quarts de quatre, entrevista amb el Pedro Fraile, que és biblista i autor del llibre Entranyes de Misericòrdia. I després, atenció, perquè a 4:45 entrevistem el franciscà Luis Quintana, comissari de Terra Santa a Espanya. Amb el Lluís Quintana, l'Ignasi Miranda parlarà de la jornada de Terra Santa que es celebra divendres sant amb la col·lecta a les esglésies.
Doncs tot això i molta música avui a la Fórmula Estel. Marxem ara. Ferran Capdevila, Toni Huguet, Borja de Maria i qui us ha parlat, Oriol Casals. Que tingueu un gran dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la Fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Aquesta hora arriba a Ràdio Estel, la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Què tal, doctor Pros? Com estem?
Bon dia, Mosè, molt bé, gràcies.
Doctor, a veure, avui hem de tractar molts temes, però primera pregunta que li vull fer, i que segurament els oients també estaran desitjant conèixer la resposta, com va anar aquesta conferència aquest cap de setmana, si no m'equivoco, diumenge.
Sí, aquest diumenge, sí, a l'Auditori AXA. Molt bé, Mercè, molt bé. Vull dir, una gran afluència de gent, no sé, hi havia com 800 persones, una cosa increïble, no?, en quant a públic. I la meva... Bueno, llavors jo vaig fer una... Vaig tindre una ponència... No estava especialment inspirada, aquests dies. Sí.
Això és impossible, doctor. Sí. Ah, com no sé.
Vaig perdre una mica el fil de la inspiració. Sí. Però t'haig de dir que arrel de la conferència va ser interessant perquè van passar coses increïbles. Per exemple, al sortir... Bueno, Mercè, aviam un moment, perquè avui és el Dia Internacional de la Dona, que potser ens estem perdent, hauríem, no? Per tant, felicitar...
Totalment, a totes les dones.
Doncs es va produir un fet, perquè jo vaig fer una ponència en la qual presentava una... versava sobre el tema de la sinusitis silenciosa, no? d'aquesta entitat clínica que ja he posat sobre la taula, que patim i pateix moltíssima gent. I hi havia una filmina on es veia una nena respirant, una nena petitona de 3 anyets, que és el primer que vaig treure, i una nena que tenia dificultats respiratòries i respirava amb la boca oberta. Allò que, clar, és una mica frapant. Doncs bé, a l'acabar la xarra, esclar, tothom volia saber més, no? I una àvia, aquestes àvies que ja no en queden, és l'última generació, de les àvies sàvies, no? Després, se m'acosta i em diu, escolti, doctor... Diu, quan he vist aquesta imatge, m'ha vingut al cap la meva neta. No sé si va parlar la neta o no. La meva neta, jo, em sembla que em va dir. I llavors em va explicar, clar, el que aquí hem parlat tantes i tantes vegades, tu. I no és la primera vegada, és a dir, en aquests moments que una àvia, clar, com que són les persones que potser tenen més temps d'escoltar-nos, aquests moments, què passa? Que, esclar, els fills estan tots treballant, no?, i les àvies, doncs, cuiden els nets. Mm. Llavors resulta que l'àvia, què passa? Que diuen que el net o la neta l'han d'operar. I per què l'han d'operar? Perquè té un problema de respirar malament, perquè no saben si és la... No recordo si va dir les amígdales o les vegetacions que estan hipertrofiades. Però, clar, estem parlant, i ara m'explica, d'una nena o un nen que està constantment amb grip, amb febre, que li fa mal l'orella, allò, les típiques otitis, mocs, que està carregada de mocs, i llavors això és el que fa que t'obligui a respirar amb la boca oberta, no? Aquell soroll tan desagradable que tu te n'adones que hi ha un patiment respiratori.
Quins són els símptomes? Perquè...
Ronquen. Hi ha mal alè, són nens que estan molt irritables, es cansen amb facilitat, i sobretot llavors aquell moc que va pendulant, que va penjant, i llavors, doncs, bueno, esclar, vas en el pediatre, i el pediatre diu, bueno, que si ara un xarrupet, que si ara un bisalbón, que si ara un ventolín, un antibiòtic, i llavors ve una diarrea, perden la gana.
Es comencen a primar.
Sí, llavors, doncs, que li donen suero, jo li donaria aigua de mar, per exemple, després podem parlar què podem fer nosaltres, no? Ara tenen febre d'una forma intermitent, és a dir, que mai acaben d'estar bé, tu. I llavors, és clar, què passa? Que els pares, aquests pares joves, com que són pares com de la teva generació, que han passat per la facultat, a la facultat ens han fotut un rentat de cervell a tots, és a dir, que, clar, si ens diuen, hem de... clar, ara s'ha posat de moda la massificació de la vacunació massiva, no? Ens hem tots de vacunar. Mira, jo ara... Et diria, aprofitant això, precisament ahir vaig visitar un altre noi, en aquest cas un nano de 48 anys, que és de... Això, lligarem una cosa amb l'altra, ja veuràs. Perquè, clar, aquesta fe cega a la vacunació, és a dir, escolta, ens tracten com a pollastres de granja, tu. És a dir, som animals de granja. I llavors, doncs, què passa? Que et portes... Ja passen coses. Ahir visitava un nano de 48 anys i resulta que... saps que aquell moment que es va vacunar de la grip aviar, no?
Que hi havia
que ens van dir que ens moriríem tots, sí. I bueno, doncs es veu que en aquest el van enganxar, li van posar la vacuna, perquè era un nano que feia 2 anys que es venien constipant un cop cada any, no? I llavors un dia li diu la seva mare, diu, escolta, vols dir que no s'haurien de vacunar, nen? No? I es va vacunar. I va estar 2 anys o 3 que es vacunava, s'encostipava més o menys, perquè, clar, et posen la vacuna i llavors hi ha una miqueta tota aquesta sintomatologia de la grip més suau, però, és a dir, evidentment, al cos hi ha una sotregada. Més o menys ho va superar, no? Però es veu que llavors el tercer o el quart any de la vacuna va coincidir amb la gripe aviar aquesta, i amb ell m'explica que es veu que li van posar les 2 en 1, que això es va fer, com que en sobraven tantes i no sabien què fer, es veu que es va fer una vacuna que es va ajuntar la pròpia de la gripe aviar
més
l'estacional. Bueno, això va ser un còctel que, bueno, aquest nano, doncs, hi ha deixat la vida, tu. Ara es passa, ahir em deia, diu, és que, esclar, ara em passo la vida, només, buscant solucions per veure si em puc recuperar.
I no ha fet net d'aquesta vacunació?
No, és que no ha fet net, sinó que un nano que passava, un nano sa, esportista, no bevia, no fumava, no s'havia drogat mai, això m'ho explicava ahir, un nano sa de veritat, i es va començar a trobar malament, i en aquests moments, però al punt de que, bueno, clar, després hi han fet de tot, perquè una de les coses que ell més es queixa és de flatulències, de gasos, un malestar a l'estómac, a la panxa, però potser el més greu és que no tolera res. Tu, Mercè, no tolera res. És a dir, abans, diu, a mi m'encantava el kiwi, sóc al·lèrgic, m'encantava les taronges, sóc al·lèrgic, m'encantava els formatges, no puc prendre res. Tot em provoca unes diarrees i estic tot... I, clar, ha perdut 10 quilos. Està totalment, bueno, depre. Clar, què fas amb una situació d'aquestes? Llavors, resulta que les vacunes no fan res. Les vacunes no tenen efectes secundaris. Perquè dic, escolta, i tu no li has dit en el teu capçalera? Diu, home, esclar que li he dit. Diu, no, diu, les vacunes, això res, això no són guard, que dius, això no passa res. Doncs mira, aquí el tens, no? Aquest m'agradaria un dia portar-lo perquè t'expliqui. I això ho lligo també amb el cas d'aquests nens petits. És a dir, esclar, un nen de 3 anyets o una nena de 3 anyets van tan saturats de medicaments i els han fotut tantes vacunes de cop que això no hi ha un sistema immunològic que ho pugui suportar. I llavors passa el que passa, que és el mateix que està passant en aquests moments amb la vacuna també del papiloma dels nassos, per no dir una altra cosa, que també veiem i observem a la consulta que totes aquelles nenes que els han fotut la vacuna aquesta tenen uns problemes d'intoleràncies brutals. És a dir, d'intoleràncies en els aliments.
Ja aliments, no, alimentària.
Al·lèrgies a tope. Això no passava abans. No passava. És evident que hi ha una relació causa-efecte. Que passa que, clar, sí. Llavors, els pares, per exemple, aquests nens petits, doncs, de 3 anyets, clar, com que han après a la facultat, i la facultat és el Santa Santorum, no? Tot el que no s'explica a la facultat, doncs, és com si no existís. És el tema del protocol, vull dir que n'he parlat altres vegades. Jo quan t'apliquen el protocol ja has fotut, ja t'han sentenciat, el dichós protocol. Et podria dir, no sé, podríem... Si això ho féssim extensible amb altres sintomatologies, t'apliquen el protocol, mira, pregunta-li, em va vindre a veure un altre personatge que feia 15 anys que em va vindre a veure per un tema d'un dolor a l'esquena, i resulta que... dic, ostres, quants anys fa que no passaves per aquí? I diu, home, doncs miri, 10 o 12, 12 anys, exactament, 12 anys. I per què em va vindre a veure fa 12 anys? Saps per què, Mercè?
Per què?
Per una lumbàlgia, una lumbociatàlgia, i literalment, estic aquí llegint, diu, tenia un dolor a l'esquena que li vam resoldre amb injeccions d'ozono. I ell es pensava que només li havien fet una... Diu, vaig vindre aquí, diu, se'n recorda que em volien operar. Diu, no sé quants metges, tenia un dolor continu des de feia 5 o 6 mesos a l'esquena. Li havien fet, doncs, tacs, ressonàncies, no sé quants metges em van veure. Un em volia operar, l'altre que sigui una placa de titani. Finalment, inclús, és clar, em van donar, ja em volien donar la baixa indefinida, ja que portava més de 6 mesos de baixa. Inclús es va plantejar una baixa per llarga malaltia. Mm. Fins que algú li va parlar de nosaltres. Algú li va parlar de nosaltres, va arribar a la consulta i diu que vostè em va posar una injecció d'ozono a les vèrtebres, a les vèrtebres, a l'esquena.
Sí.
I amb 4 sessions, Marcel, li vam resoldre el que feia 6 mesos venia arrossegant un dolor. És a dir, li van aplicar el protocol. O sigui, quan t'apliquen el protocol, t'asseguro que t'han sentenciat de perdida.
Doctor, fem una cosa. Abans de continuar, si li sembla bé, recordem que als oients que us vulgueu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer, eh? En directe, ara mateix, ens podeu trucar al 93-409-2771. Recordem el telèfon, 93-409-2771, per preguntar-nos qualsevol dubte o explicar-nos la vostra experiència. Doctor, per tant, si... Posem pel cas, perquè aquests no és que hi hagi un exemple clar, sinó que són múltiples aquests exemples de les àvies que fins i tot, doctor, que vinen aquí a Ràdio Estel i ens ho diuen. Escolta, escolteu, he escoltat el doctor Pros, la meva neta està igual, la tinc tot el dia amb tos, roncant, estirada al llit amb la boca terrossa que dèiem. Si una nena amb aquests símptomes es presenta a la consulta, doctor, vostè... Què li recomanaria?
Bé, comencem. Quan tu veus això, clar, quan veus la presència, són aquests nens que presenten aquestes ulleres tan marcades, que estan cansats, que no tenen gana, que s'han aprimat, que a l'exploració, aquí a dins el coll, veus la presència d'un moc important que va baixant. Llavors, esclar, el que hem de fer és primer intentar netejar aquest moc. Llavors ho fem, doncs, els ensenyem a rentar-se el moc amb aigua de mar. Naturalment, ens interessem pel que està menjant, perquè probablement doncs, mengen coses que afavoreixen la presència d'aquest moc. Llavors, doncs, per exemple, potser són nanos que mengen o beuen molts productes lactis, llet i derivats, sobretot moltes les farines doncs, també faciliten la formació de mucositat, i llavors tot això tractem d'eliminar-ho. I aquí ja hi ha una millora important. Són nens que també venen hipermedicats, llavors intentem començar a treure medicaments i substituir uns medicaments per uns altres de procedència més natural. Utilitzem molt l'homeopatia, ara aquests dies que s'ha sortit també un nou...
Per exemple, doctor, aprofitem.
Tot això són... Estem en un país de pandereta, Mercè.
Doctor,
vull dir,
ara que
això
tenim aquí...
Això és pura ignorància, tu, senzillament.
Enquesta que tenim a la nostra pàgina web www.radioestel.cat, creus... L'homeopatia t'ha donat bons resultats.
Per l'amor de Déu, sí, ja està.
Això és l'enquesta que estem fent i que nosaltres convidem a tots els oients que entrin a www.radioestel.cat i contestin aquesta pregunta.
Sí, però escolta, has de pensar, a veure, tu creus que un metge pot influir sobre un nen de 3 anyets? És impossible, vull dir, el nen no sap si li dones un antibiòtic o li estàs donant un medicament homeopàtic o un medicament químic. I, curiosament, precisament són aquests nens rebotats que no troben solució els que es beneficien d'una homeopatia, doncs dius, bueno, per la mort de Déu, és a dir, que baixi Déu i ho vegi això, no? Què està passant? És a dir, l'homeopatia és una resposta sovint miraculosa a situacions molt cròniques. O sigui, nosaltres no donem mai química. O sigui, precisament. I, a més, t'haig de dir una cosa. Precisament hi ha una doctora a Girona que som molt amics, que ella, quan s'ha produït algun efecte secundari degut a una medicació química, i concretament a alguna vacuna, dona una isoteràpia, és a dir, és una mena d'antivacuna per curar els efectes secundaris d'aquella vacuna que aquella vacuna ha provocat. Per tant, i en forma homeopatitzada. Per tant, intentar... aquí, darrere de tot això, Mercè, no hi ha res més que una forta... pressió de la indústria farmacèutica. Jo penso que la indústria farmacèutica se n'adona que està perdent milions de clients a favor d'una medicina molt més humanitzada, una molt més individualitzada. És a dir, quan nosaltres veiem una persona, doncs no tractem a la gent com animals de granja. O sigui, tractem individualitats. I avui la medicina s'ha proposat, doncs això, vacunacions massives. Això s'ha d'acabar, Mercè. I nosaltres tractem, doncs, d'atendre la gent d'una forma, doncs, no sé, raonada, i, per tant, quan veiem un nen, és igual, encara... És a dir, nosaltres podem veure una amigdalitis, una faringitis, una afonia, una febre, però no tractem a ningú igual. És a dir, cada persona la tractem d'una forma individual. Perquè és que és evident, no?
I, per exemple, doctor, vostè començava avui la secció naturalment dient que hi ha moltes generacions, no? Tenim la generació de les àvies sàvies, no? Aquestes dones sàvies que vostè deia, després potser la meva generació, no? Que hem passat per la facultat i que potser doncs, hem tingut altres coneixements, el que sigui. I que a vegades es pot crear aquesta discrepància, potser en el cas de la filla o una neta, de que l'àvia, per exemple, digui... escolta, filla, portem a la nena amb un altre tipus de medicina, amb una medicina natural, i la mare digui, mare, no ho veig adient, no? Què li recomanaria vostè a aquesta filla que pensa així?
Bueno, doncs, evidentment, que s'escolti la mare. És a dir, jo penso que aquestes àvies sàvies, això s'està acabant, és l'última generació, Són les autèntiques heroïnes d'un segle que, a més, que està fent aigües per tot arreu, això. I aquests pares joves són aquests pares que han sortit de la facultat, són universitaris, i que són pares que s'escolten excessivament al metge, que, a més, passen la responsabilitat a l'escola, perquè, clar, no tenen temps de cuidar els nens, doncs, bueno, a l'escola, com si les... I llavors s'ha de dir una cosa, els 7 primers anys de vida d'un infant són vitals per la salut, en tot sentit, física i mental, no? Per tant, a veure, què fan els nens a l'escola Bressol, no? Realment, hi ha quelcom d'útil que se'ls ensenin allà. Jo penso que és una pèrdua de temps increïble, no? Ensenyar-los a menjar, què és el que s'ha de menjar, el que s'ha de menjar, com s'han d'endreixar el nas, per no tindre mocs, per no tindre aquestes malalties que després acabaran siguent malalties infeccioses, i etcètera, 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 tu.
Doctor, tenim una trucada, l'Adelina de Calonja. Què tal? Bon dia, Adelina.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per trucar a la secció. Sisplau, endavant.
A vosaltres. Jo volia només trencar una llança a favor de l'homeopatia, perquè nosaltres a casa l'utilitzem. La utilitzem i l'hem utilitzat des de fa més de 100 anys, perquè el meu avi, que va néixer el 1900, ja la utilitzava. Aleshores, nosaltres tenim 3 fills i utilitzem única i exclusivament medicació natural, perquè som pacients del doctor Pros, i, a més, funciona. Funciona i funciona molt ràpidament. Llavors, un dels nostres orgulls com a pares és precisament doncs mantenir els nostres fills sans, perquè són nanos que no cauen malalts amb facilitat, gràcies a tractaments naturals, en particular amb l'homeopatia. Coses tan senzilles com una pomada a base d'homeopatia quan hi ha cops o patacades, que a vegades sembla que faci hasta miracles. Et fas un cop al dit, et torces un dit, et poses aquesta pomada durant 2 dies i el cop aquell és com si desaparegués. Angines, febrades, tosses d'aquestes recurrents, coses típiques de nens, nosaltres les solucionem bàsicament amb el que diu el doctor Pros. Me n'alegro molt de veure que en la vostra enquesta de la web, efectivament el 41% de les persones contesten que l'homeopatia li ha donat bons resultats sempre. No només alguna vegada. Vol dir que hi ha molta gent que, com nosaltres, no estem sols, i estic d'acord amb el que diu el doctor, que l'homeopatia ara està patint com una mena de bombardeig que sona a campanya mediàtica en contra.
Bueno, molt bé, Adelina, no sé quina Adelina deu ser, és a dir, el cognom, doncs, no? Que ara no la identifico, de Calonja, moltíssimes gràcies,
Gràcies, Adelina, va trucar, gràcies.
Doncs, bueno, ja ho veus, Mercè, aquí és una... O sigui, fa riure, de veritat, fa riure, és penós a la vegada pensar l'homeopatia, escolta, està extensa, són mils de metges que la practiquen arreu del món, no? I aquí passa el que està passant.
Com valora que s'hagi suspès a la Universitat de Barcelona aquesta?
A mi no m'estranya gens, és a dir, però jo acabo de dir que som un país que fem riure, és a dir, la veritat. És lamentable, és un fet penós, però en el fons és un tema, és pura incultura, això, que això és el més greu. És a dir, un metge, jo no em qüestiono... Aviam, hi ha un tema amb l'homeopatia que diu, bueno, és l'efecte placebo, home, no fotem. L'efecte placebo es pot donar quan un metge dona un medicament químic o és igual un antibiòtic o un antitussigen, evidentment allà darrere sempre hi ha un efecte placebo, és a dir, la personalitat del metge influeix en el pacient, és a dir, hi ha metges que tenen una personalitat tan important que només pel fet de tocar-te, de veure'l, de sentir-lo, ja et calma i ja et cura, no? L'homeopatia és quelcom... Mira, això va ser una genialitat d'un metge alemany, en Hahnemann, que jo el comparo, és comparable doncs, amb un músic, un Beethoven, un Mozart. I llavors doncs, és un home que es va avançar per dos segles i encara avui no sabem quin és el mecanisme íntim pel qual funciona la meva dia, però que és una realitat, tu.
Irene de Barcelona, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Endavant, Irene, sisplau.
Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Irene.
Bueno, ja ens veurem la setmana que ve al balneari.
Irene, que ens coneixem?
Mare de Déu, Irene Urús, sí.
Ah, Irene Urús, d'acord, Irene.
Ja està, Irene.
M'han dit que he de ser molt curta, molt d'això. Bueno,
a veure, què ens vols dir, Irene?
Me salve encara que soc d'una mútua i tal, però l'Anna Allison és la que em porta i dic. Bueno,
sí.
La cosa és... aquesta setmana, no li diré clar, però s'ha parlat molt de l'homeopatia, que
justament,
hauria d'entrar
sí.
a la Seguretat Social, l'homeopatia, com passa a França.
Molt bé, Irene, ja ho veus.
I després, els laboratoris que facin una altra cosa.
Sí, bueno,
que és una lluita, ja, vostè ja pot anar dient, i jo, bueno, aneu al doctor, però no el conec. Una doctora que va anar pel reuma, quan li vaig dir que me va treure a caixes estemplades de la visita.
Imagina't, imagina't. Sí, no, això és molt típic amb, la gent, amb els metges joves.
Sí.
Sí. Irene, moltes gràcies.
Irene, gràcies.
Ja ens veurem que passa la Setmana Santa a Solius.
Ah, ens veurem, Irene. Doncs
que gaudeixi, Irene. Gràcies per trucar.
Vale.
Adéu, bon dia.
Això que diu la Irene és veritat. És a dir, que a vegades tu, quan dius en el metge de capçalera, dius, escolta, jo vaig, que estic fent doncs, medicina natural, homeopatia, bueno, escolta, se'ls foten els pèls de punta, no? Vullen dir... Oh, quina barbaritat, què feu, no? És a dir, però, repeteixo, és pura ignorància, és que no es pot dir d'una altra manera. És a dir, que escolta, la meva missió és curar la gent, llavors jo curaré amb l'eina que tingui a les mans, però la meva finalitat última és poder ajudar la gent amb aquelles coses que funcionen. I la meva dia funciona, doncs, escolta, per què no? Evidentment, no sóc un fanàtic, és a dir, que si haig d'aplicar en un moment determinat un antibiòtic, en el qual jo ja he perdut inclús a l'hàbit, doncs l'aplicaré, però has de pensar, Mercè, que nosaltres ens visiten en els nostres balnearis, tu, no fotem conya. Són centenars de nens en aquests moments. Bàsicament els donem homeopatia, vull dir, quan hi ha una febre o un mal d'orella, els dones una homeopatia, és que és pum.
Per tant, doctor Pros, Miquel Pros,
sí.
Si respon a la pregunta que aquesta setmana estem fent a través de www.radiostel.cat, l'homeopatia t'ha donat bons resultats sempre, mai, alguna vegada, què respondria?
Sempre. Absolutament. És a dir, amb això sóc intransigent i llavors quan em trobo un metge, és a dir, no puc... És a dir, aviam, si un metge no ha estudiat homeopatia, per què opines d'una cosa que no has estudiat? Jo no opinaré vaig al mecànic i haig d'escoltar el mecànic el que m'explicarà, no puc ser més savi que ell. Doncs llavors a mi em fot molta gràcia un metge que opina de l'homeopatia i no sap el que és l'homeopatia perquè l'ha estudiat, senzillament perquè diu que no hi ha treballs científics. Home, no fotem i tots aquests milions de personatges, això no ciència? Què és això?
Per tant, doctor, avui hem parlat de moltes coses, eh?
Sí, potser massa... hem atabalat el públic avui, no?
Hem parlat de l'homeopatia, també hem parlat d'aquestes àvies.
Exacte,
no?
Jo bàsicament el que volia era reivindicar doncs, això, no? Aquesta feina tan fantàstica d'aquestes àvies, d'aquesta àvia que se'm va presentar a la fira i diu, escolti, la meva nena li està passant això que he vist en la seva ponència, i llavors què puc fer? I clar, jo li vaig dir, doncs home, porti-me-la. I llavors doncs, dic, no sé, tracti de convèncer la seva filla, no? Estem plens de situacions similars d'aquestes àvies que han escoltat i filles que finalment, doncs, clar, acaben escoltant a l'àvia, perquè si tu has d'anar al moment de metge a metge i acaben dient que t'han d'operar la nena, que li han de posar un drenatge quirúrgic i que han sentit aquí algun testimoni que després de passar per nosaltres que no li han tingut que fer el drenatge quirúrgic, recordant aquí, Mercè, que el primer balneari que va néixer aquí a Barcelona és precisament a conseqüència d'una nena petitona de 3 anyets que li anaven a fer un drenatge quirúrgic, li anaven a posar, o sigui, una anestèsia.